legitimada per exercir l'acció popular perquè és un tercer aliè al fet delictiu.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Menorca es prepara per tornar a viure Sant Antoni. El Dia de Menorca és cultura i tradició. Serveix per recordar d'allà on venim i compartim les nostres arrels i els nostres trets identitaris com a poble. Una festa que entrellaça la tradició de foc i de les torrades amb el cant antic de la glosa, amb la història, perquè coincideix amb la commemoració religiosa del patró de l'illa, Sant Antoni Abat, amb la conquesta de Menorca per part de les tropes del Regne de Catalunya i Aragó l'any 1287 i que va significar el final de més de 3 segles de domini àrab. Avui recordarem aquests fets històrics i reflexionarem sobre la identitat menorquina a 2 dies de celebrar el Sant del Porquet.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
Bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. Avui és dijous, és 15 de gener i avui aquí no és cap dia internacional, però als Estats Units avui és el Dia Nacional d'Escapell. Que sigui el dia d'Escapella, en Jordi Fàbregas, mira, li ha posat aquesta cançó així com a sexy, no? Pere Gibert, com estàs? Tu ets de Ducapella o no?
Bon dia.
Bon dia.
A les festes d'algun dia, sí.
A les festes.
De normal, no.
Festes de poble.
Festes de poble.
Val, per això del
capell
so.
Capell tradicional.
Val, no ets de posar-te capells i fer coses no, amb aquesta música sensual.
No, ni gorres, ni històries.
Aixines, no. I de tu saps que els primers capells sorgeixen a l'antic Egipte? Un dels més reconeguts antecedents és el barret frigi. Ho coneixies, això? És similar a la barretina catalana.
Sí, similar a la barretina.
Sí, similar. És el que portaven els lliberts de la Grècia clàssica, simbolitzava la llibertat perquè era els qui portaven els esclaus que se'ls hi havia otorgat sa llibertat.
Ara són menys profuns, ara els duem per moda, per cobrir-nos el sol a l'estiu, a l'hivern per protegir-nos del fred, els pagesos pel camp.
Per tapar-se ses orelles, això, aquests
fred,
dies de tan
sí.
fred, és com m'agrada
sí,
molt,
i
llavors, clar, per et sol, i bé, aquí tenim llavors en esdeveniments d'aquests de classe alta, que són, és el que en els que van Axel Camarasa.
Bon dia, Axel.
Ell
bon dia, com va?
En els horses and hats, saps? I es posa aquells capells, allò, a la
ganta. Pameles.
Ah, so.
Soc molt,
ell
soc
és
molt de Pameles.
De Pams, eh, que sí?
Sí, sí.
I vas al Hat and Horses.
Sí, sí, sí.
Que cap de setmana tens
jo
el...
Jo vaig al Cat and Horses.
Barba i capell armat, barba i capell armat, barba i capell armat, barba i capell armat, un somriure que es fa.
Idò, avui dia del capell a Estats Units, aquí no, i nosaltres avui què farem, vam?
Nosaltres parlarem amb el president de Sevim, en José Moreno. Els bijuters de Menorca es preparen per iniciar la temporada de fires. Aquest cap de setmana seran presents a París, a Bijorca i el mes que ve a Bijutex Madrid.
Veus que bé, amb el capell hi podem posar un collaret, unes malletes, o no? Aquí, fetes a Menorca.
I també hi podem posar música. I la resta del programa Sant Antoni, Clara.
Fantàstic, aquí amb qui xerrarem?
Saludarem l'historiador i arxiver municipal, en Marc Pellicer, conferenciant de Sant Antoni a Ciutadella, i després continuarem celebrant la vigília de Sant Antoni amb glosa menorquina, aquest gènere de la literatura popular de tradició oral que ve d'antic i tan present als actes per celebrar el Dia de Menorca.
Fantàstic, i avui salutació musical a càrrec d'un ciutadellonc.
En Cris Jonico.
I tant que sí. Nou tema d'en Cris. You better show me now, show me now, show me now. Arnau, millor ensenya'ns quina és l'actualitat de la jornada, Axel Camarasa, tal com diu la cançó en anglès. Com estàs?
Bon dia. Doncs l'actualitat passa per l'Assumpció Cintas i la seva família, que es queden sense alternatives quan falten poques hores per al seu desnonament. La comissió judicial té previst aquest divendres migdia fer-los fora del pis de Mo, on han viscut els darrers anys perquè el propietari el reclama. És la segona vegada, recordem, que s'utilitza el desnonament. Fa un mes es va ajornar per qüestions humanitàries. Ara, però, tot apunta que s'executarà, tot i haver-hi una persona major de 87 anys i una dona en cadira de rodes a dins. La plataforma Menorca per un habitatge digne ha convocat una concentració demà a partir de les 10:30 del matí davant el pis ubicat a l'avinguda Fort de l'O. Els darrers dies han estat negociant amb els serveis socials municipals, també amb el Consell, per mirar de trobar una alternativa habitacional per a aquesta família, però asseguren que, fins al moment, no ha estat possible. Jaime Garceso, de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
Sí que hemos intentado dar alternativas tanto a Ayuntamiento como a Consell Insular. Nos parecían buenas, pero por motivos diferentes esas alternativas nos las han denegado. ¿Vale? Con lo cual, ya solamente queda lo de mañana. Esperemos que haya suerte, que la familia pueda quedarse aún más tiempo en la vivienda, que es lo único que pedimos. Que la familia tenga tiempo suficiente para encontrar vivienda. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos, porque sabemos cómo está hoy en día la vivienda.
Més qüestions. Alaió assistirà un any més a la Fira de Turisme d'Espanya, a Fitur, amb un estand propi. És l'únic municipi de l'illa a fer-ho i participa en col·laboració amb 19 empreses. L'objectiu és atraure turistes, motiu pel qual s'ha organitzat trobades i actes amb professionals i gent del sector. De fet, s'han programat reunions amb ambaixades de Moldàvia, Corea del Sud i Montenegro, amb l'objectiu d'obrir noves vies de col·laboració i reforçar la projecció internacional de l'O. Sentim al Barla, José Luis Beneham.
La presència de l'O a Fitur respon a una estratègia clara: atreure un turisme respectuós amb el medi ambient, interessat en la cultura, amb el patrimoni i en la qualitat del servei que cada vegada amb més intensitat des d'aquí oferim a aquelles persones que ens visiten. Es tracta, i ho estem aconseguint d'un temps en aquesta banda, d'estendre la temporada turística cap en els mesos on hi ha menys concurrència, és a dir, abans i després de l'estiu.
I un dels actes centrals a l'estand de l'Alió comptarà amb la presència de l'actriu Loles León i també del cantant Manu Tenorio.
Dime que es mentira lo que hablan, que te ven de madrugada deambulando por ahí.
Per a qui no el conegui, Manu Tenorio és un ex-membre d'Operació Triunfo, un triunfito.
De la primera fornada o de la segona? No, de la primera fornada, no? O de la...
No ho sé.
Sí,
això
sí,
ja,
era de l'època
ja
d'Anna Rosa d'Espanya.
No sé si li deu agradar que ho recordin cada vegada.
Sí, és de la primera fornada, és de l'època Bisbi.
Doncs
sí, sí, és de la primera. De la
que
primera.
Sí, veus?
Doncs,
gràcies.
El Barla explica que tant ell com Loles León coneixen el municipi de l'O, que han visitat el Museu d'Art Contemporani i que assistiran en aquest acte central per explicar als assistents, doncs, els grans atractius que té el municipi. I acabem a Ciutadella perquè s'acaba d'anunciar l'adquisició de l'empresa Aigua Escala Blanca per 100.000 euros. Es fa amb els, així l'Ajuntament es fa amb els terrenys i les instal·lacions per en un futur poder abastir els usuaris d'aigua potable, ja que fa temps que no en tenen. Sentim el Barla, Llorenç Ferrer.
El que volem és, sobretot, solucionar el problema dels ciutadans, de 300 o 800 usuaris que crec que té Aigua Escala Blanca i que puguin tenir aigua en condicions, el que toca. La idea és connectar aquestes instal·lacions amb la desaladora, però per poder fer això, per poder ampliar el conveni amb Abacua, el que hem de fer és que aquestes instal·lacions siguin municipals.
La següent passa serà negociar precisament amb l'Abacua l'ampliació de la producció d'aigua desalada.
Aquestes seran les notícies a les 2:30 més. Gràcies.
Que vagi bé.
Fins ara.
Adéu.
Quan tornes a casa, el passat és tan fosc i emboirat. El desembre gelat estén les seves ales, deixes de ser com abans.
I què diu l'agència?
Aquests matins d'hivern que està fent amb boira, baixa, sí, aquests dies, i aquesta música que ho acompanya. Ja han marxat les boires, però queden alguns nivolats, un cel tapat parcialment, però també amb algunes estones de sol, i així serà la resta de la jornada. Les temperatures es mantindran estables, amb una baixada lleugera de les diurnes, mínimes de 8 graus i màximes de 15. Vent fluix, de migjorn.
Idò, posa't el capell.
Put on your white sombrero. Saddle your horse, my dear.
I amb el cabell posat, nosaltres fem una aturadeta i tornem tot d'una.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Abdoulaye Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El Dia Menorca. Fet a casa.
El sector bijuter de Menorca es prepara per començar la temporada de fires del 2026. La primera se celebra aquest cap de setmana a París, en la participació d'una empresa menorquina, i la següent el mes de febrer a Madrid, quan tindrà lloc una nova edició de Bisutex i on es reforçarà la presència de marques de l'illa.
Per conèixer les previsions i les noves col·leccions dels fabricants, tenim comunicació. En qui és el president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria, José Moreno. Molt bon dia, com va?
Hola, molt bon dia.
Com heu tancat el 2025 els bijuters de Menorca, tant en termes econòmics com en termes de contractes i vendes?
Bueno, ha estat un any difícil, com ho són tots últimament. No hi ha cap de fàcil, però bueno, hem tancat amb optimisme i amb ganes de començar aquest 2026 amb fer molta feina i intentar tirar endavant. Uh-huh. Són èpoques que ens toca fer molta feina per poder tenir sempre les obertes.
Heu comptat amb ajudes, amb les ajudes estatals que arriben a través de l'ICEC, segueixen sent decisives pel sector?
Sí. Tant les que venen de l'ICEC, com del Consell Insular, com del Govern Balear, totes les ajudes que reben les empreses, que principalment són per assistir a les fires, a poder anar a una fira a vendre, que és el puntal de les nostres empreses, que és el canal de venda més important. Aquestes ajudes pues, fan possible que puguem anar a les fires i que puguem anar a un nombre major de fires que s'escanaríem si no tinguéssim aquestes ajudes.
Mm-hmm. En aquest 2026 comptàveu amb el mateix pressupost? Serà suficient?
Bueno, mai és suficient. Sempre tenim moltes ganes de fer coses i tenim que llevar qualcuna. Però bueno, el pressupost el mantenen des de l'ICES fa uns quants anys i el tenim adaptat i bueno, és una ajuda que ja que queda ahí, és veritat.
José, ja ho has dit tu només al començar, des de fa anys que en cada conversa que anam tenint a la ràdio la paraula incertesa ens acompanya a l'hora de fer preguntes i a valtros a l'hora de fer previsions. Segueix així o sou més optimistes aquest 2026?
Bueno, les previsions de com anar als mercats són molt difícils, perquè la veritat és que estan passant coses a nivell mundial que ho desequilibren tot, i nosaltres l'únic que sí que podem fer és per fer un bon estudi de les tendències que venen, presentar unes bones col·leccions i intentar que el nostre producte pues, segueixi agradant i segueixi venguent. Sí que és bé que cada vegada pues, vendre és més difícil, perquè tots els aconteixements d'aquests darrers anys, o de l'any i mesos, pues, han fet que les matèries primes, sobretot l'or i la plata, metall principal, s'ha acabat des de bisuteria, que poc, però en duen, pues, ha pujat moltíssim la cotització, i això fa que estem venguent pràcticament el mateix i cada vegada ho estem venguent més car. Podries que diuen, és que guanyeu molt i no, guanyem menys, que sol puja i no t'hem de pujar, però al final sempre tens que pujar 3 i pujar 2, perquè és que no t'aguantes pedir-los, no? I és complicat, és veritat.
A nivell mundial, clar, en el vostre sector i en tants d'altres, en aquest món globalitzat en el que vivim, es mira tot i qualsevol moviment, analitzau si us pot beneficiar, si us pot afectar de qualcuna manera. L'acord amb Mercosur, per exemple, vos beneficia, vos afectarà de qualque manera en el vostre sector, José?
Jo crec que en el nostre sector no li afectarà molt, la veritat. És una opinió personal, però no ho hem estat mirant i no, crec que no, la veritat.
Com es presenta el calendari de fires? Reforça la presència menorquina?
Sí. La veritat és que després d'uns anys que hi ha hagut un goteig d'empreses que per circumstàncies particulars havien deixat d'anar a les fires, doncs enguany hi ha empreses que tornen a reprendre amb força. Per exemple, enguany a Bisutex, la Fira de Madrid, que és internacional de referència, doncs tenim 9 empreses que són de Menorca, com l'any passat van ser 7, inclús una d'elles una empresa nova. Tornant a tenir empreses que van a la Fira de Milà, que és una fira de moda, que és una fira cara i bueno, no era molt rentable anar-hi, tornant a tenir empreses que aposten per aquesta fira. I està clar que el sector s'està borinant i està tirant endavant per funcionar.
Com heu dissenyat l'estratègia de promoció d'enguany?
Bueno, la promoció des de l'associació, pues, el que fem és informar a tots els nostres associats de totes les fires que hi ha i de quins beneficis tenen per ells aquestes fires. També els presentem un quadern de tendències, dels colors que s'adoran, de les textures, si brillo, si mates, i després cada empresa de forma independent pues, analitza el que li interessa. I a part d'anar a fires, pues, també les empreses tenen altres canals de venda, com pugui ser online o que visiten els seus clients. Bueno, la fira sempre és el canal principal.
Sí, les fires segueixen sent els principals canals de venda per vostre sector, Per tant, hi ha vendes per internet, però encara no guanyen pes per contra de les fires.
No, sobretot perquè nosaltres pensant que hi ha dos motius principals, no? Un motiu és que una cosa, compres per internet, doncs compraràs 2 parells de nalletes o 3 parells de nalletes. Però si has de comprar 2.000, has de vols veure, no? Antes, i llavors i de vols tenir senyal i veure la qualitat, i segurament ho pots fer a la fira. El comprador ve, es asseu, talles amb ell, també de comprar quines són les seves necessitats, si el que vol no ho tens, doncs tu dius que li pots preparar i que li pots fer, i això és aquesta sinergia online encara no hi és, de veritat.
Clar, important també per tota la competitivitat que teniu també a l'exterior, les empreses bioteres, estar presents és important perquè es pugui tocar, perquè pugueu tenir reunions i també aconseguir nous clients.
Sí, clar.
Digues.
Està clar que nosaltres no podem competir per preu en tot el que ens ve de fora d'Europa. Nosaltres hem de competir per servei i qualitat. I això, pues, quan t'assaps amb un comprador a la fira, pues, intentem que el comprador ja des del primer moment ho noti, no? Que hi ha una qualitat concreta, que hi ha una serietat, hi ha una rapidesa amb el servei, que és un poquet el que ens diferencia un poc de tot el que ve d'importació, que bueno, és més econòmic, de veritat.
Comentaves que hi ha una empresa nova que s'incorpora a la família d'empreses bisuteres. Sempre posem-hi atenció aquí, que sempre diem que n'han tancat moltes enguany i avui enguany n'hi ha una de nova.
Sí, la veritat és que bueno, una empresària que sí tenia diverses botigues, que on venia bisuteria, a poc potser va despertar la inquietud de començar a comprar coses i muntar i fer acabats, i això doncs, està funcionant, i bueno, és una persona inquieta i emprenedora, i ha decidit doncs, muntar una marca de bisuteria, i és mes de febrer, doncs, ja fa un estant de bisuters, i aquesta bisuteria que hi fa, que és bastant peculiar, que es fa a Menorca, doncs, intentar que arribi a tot el món.
Mm-hmm. I com, on està ubicada aquesta nova empresa i quin producte fa?
A Mo, i fa sobretot bueno, fa bisuteria per home i per dona, molta polsera, collants, clauers, coses molt casual, no són alletes ni coses petites, sinó són peces grosses.
Mm-hmm. Eda, benvinguda a aquesta nova fira, que aquesta nova empresa, que li vagi molt bé a sa fira. N'hi ha hagut algunes que hagin tancat darrerament, José?
Bueno, jo crec que l'any passat va tancar una empresa, que el 24 ja va començar a preparar-se i si va tenir que tancar, però de moment no. La veritat és que han pogut capellar temporal.
Fantàstic. Quins són els principals mercats? Algun canvi respecte a altres anys? Algun mercat nou a la vista?
No, en principi els mercats principals no sabem si per proximitat geogràfica, si per aquestes cultures treballen un poc més semblants. Sempre els nostres compradors més importants són els que tenen més a totes les fronteres. Itàlia, França, Portugal, són els que més ens compren.
I fora d'Europa, algun destacat?
No, en aquest moment no. En aquest moment no. L'any passat, finals del 24, primer semestre del 25, semblava que els Estats Units pues, estava agafant un poquet de força, però els esdeveniments que hi ha hagut han fet que això hagi quedat un poc aturat, la veritat.
I de reforçar Itàlia, França, Portugal, i avam si aquesta nova temporada de fires serveix per fer també nous mercats i nous contactes, que de ben segur. Sí, quines són les tendències ja per acabar del 2026? Colors, materials, textures?
Bueno, les tendències, sobretot, els colors que no són molt forts, estem parlant de rosa palo, colors pistatxo, verds molt pàl·lids. Està agradant molt la bisuteria en mate, no s'aduen els brillos d'aquella bisuteria molt brillant que tenim en els ulls, això no agrada. Ara el que agrada és una bisuteria mate que passa com a desapercebuda. I després també, per el que he comentat, que pujant, suposo que perquè pujant bastant les coses en veres primes, doncs està combinant el que és metall i el no metall. És a dir, fan un collar que sí que hi ha una part que és metàl·lica que bisuteria, doncs que li posen un cuero, fan combinacions. Un poquet va per aquí. Coses, peces grosses, però que a vegades no donen aquella sensació d'ostentació, sinó que és com una cosa senzilla que pots dur dia a dia.
Pàl·lids, mates, que venim justament d'uns anys de molt de brillo, no? De molt tort i molta plata i colors també molt forts.
Sí, segueix dominant sol groc, la veritat, però sí que es ve que es mates està guanyant molt de terreny en el brillo, sincerament.
Idò, vos desitjam a tots els bisuters de la nostra illa que sigui una temporada plena d'èxits, que la pròxima vegada, José, que rellem, ja no diem aquesta paraula d'incertesa i que el sector es recuperi i es mantingui. Una forta abraçada.
Molt bé, gràcies. Bon dia a tots. Adéu.
El dia Menorca.
Hola, estimats oients del Dia Menorca. Som en Crit Joanico i vos convido a escoltar Condemna. Aquesta cançó formarà part del proper disc que es diu Rosa d'Esvens i que sortirà el mes de març. Condemna ratlla del conflicte entre Palestina i Israel, però no tant del conflicte en si, sinó de les conseqüències i de la gent que pateix aquest desastrós conflicte, com són els infants, sobretot, i els fills més petits.
Hi ha dies en què el món desperta en gris, tanta pols m'esborrona, i dies que el silenci es torna a crit, i sa vida pinta fosca.
Hi ha dies en què veig el cel porat, en què se pot macaronar, i dies que no es puc esborrar, i em fan sentir tanta vergonya. Seus flors es tornen ràbia, hi ha dies que només veus morts i sang, allò sembla una gàbia.
Gràcies, Cris Joanico. Nou tema, condemna, forta abraçada des del Dia Menorca i esperam les noves cançons. Són les 12:31, canviant de tema. El Dia del Poble de Menorca és una festa col·lectiva que se celebra a tots els pobles de l'illa i, tot i que se celebra de diferents maneres, és un dia que es commemora la reafirmació de Menorca com a poble.
Els actes de Ciutadella, de fet, recreen l'entrada de les tropes cristianes de la ciutat, darrere en caure sota control de la corona catalano-aragonesa. El 17 de gener es commemora la conquesta i l'expulsió dels musulmans quan les tropes d'Alfons III van desembarcar al port de Mahó en una primera batalla, el 17 de gener de 1287, i la posterior entrada triomfal a les antigues muralles de Ciutadella.
Qui és gran coneixedor de la història de la nostra illa, del que representa aquest fet històric en la identitat menorquina, és qui ha estat escollit el conferenciant de l'acte institucional de Sant Antoni i pronunciaràs pregó a Ciutadella, l'historiador i arxiver ciutadellenc Marc Pellicer Benejà. Molt bon dia, com estàs, Marc?
Molt bon dia, molt bé.
Menorca i els pilars de la seva identitat és el títol de la conferència que pronunciaràs demà capvespre en aquest acte institucional al Teatre d'Esborn de Ciutadella de la vigília de Sant Antoni. Quins són aquests grans pilars que defineixen la identitat menorquina, Marc?
Bueno, a veure, la identitat
és el primer, es fonamentava en l'origen dels colons, que transmeteren la seva cultura, la llengua, també la pertinença cap al que se mor a la nostra terra, o la sobirania a través de les nostres institucions forals, que sempre des dels orígens ens han protegit. Un poc serà basat en aquests tres pilars anarà entorn en aquesta conferència.
El 17 de gener es commemoren els fets històrics de la conquesta de Menorca i la posterior societat, un cop van caure els musulmans, es va repoblar Menorca amb ciutadans vinguts de les terres de la corona catalana-aragonesa, principalment vinguts de l'Empordà. Per què la importància d'aquest fet i per què es va decidir convertir el 17 de gener en la diada del poble de Menorca?
Bueno, veure, és una acció de gràcies. Al final, a l'entrada a Ciutadella, dia 22, que és el dia de la desfilada i victòria, però dia 17 se commemora que l'entrada a l'inici és un canvi radical d'un antes a un després. Òbviament, el fet que es deportés a la població anterior i se substituís per nova població vinguda de Catalunya també suposa un canvi radical. Per això se celebra i, en si, el que fem és una acció de gràcies.
I es va decidir celebrar aquest dia i convertir-lo en la diada de Menorca i de Sant Antoni, patró de la nostra illa. Com se celebra Ciutadella? Com són aquestes tres potes de la diada, la missa, la processó i el mercat de Sant Antoni?
Com són? Bueno, sempre s'han celebrat, això sí que ho sabem, sempre s'han celebrat de forma idèntica. Al final, antigament, en època medieval, institucions i religió no et separa. Per tant, això s'ha mantingut al llarg dels temps i a la professó van representat, en aquest cas, l'Ajuntament, com a hereu de l'antiga Universitat General de Menorca, el clergat, òbviament els frares ja no hi són, ja no existeixen, i també la tercera branca s'ha perdut, que era l'antic gremi o confraria dels antonians, que representaven en les manobres fusters i traginers. Amb els canvis de temps, que els tercers han desaparegut, però els altres dos encara subsisteixen.
Clar, si mos traslladam a la Menorca de mitjans del segle XIII, just abans de l'arribada d'Alfons el Liberal i les seves tropes, com era Menorca, la seva gent, les seves tradicions, la societat, la cultura?
Els primers que van venir es fonamentaven amb un document, la Carta de Franqueses. La Carta de Franqueses el que estableix és la parcel·lació de Menorca i repartiment a pagesos propietaris, coneguts llavors com emfiteutes. Per tant, es pot dir que la primera societat menorquina es fonamentava en pagesos propietaris que, a més, tenien representació política a través de la Universitat General de Menorca i el Consell del Comú.
Per què es decideix el rei Alfons III d'Aragó conquerir Menorca?
Bé, això ja és un tema més complicat. A veure, en si, quan Alfons III conquesta Menorca, no ho fa contra els musulmans de Menorca. Ell no tenia res contra ells. Ho fa perquè està en guerra contra el seu germà, bueno, el seu conco, en Jaume II. M'explic. El 1276, quan Jaume I, rei de la corona d'Aragó, mor, divideix el seu regne en dos. En el primogènit, en Pere el Gran, li dona Catalunya, València i Aragó, perdó. I en el petit, en Jaume II, li dona el regne de Mallorca, que també inclou una taifa musulmana que era Menorca, més el Rosselló i la Cerdanya. L'any 1282 va esclatar una guerra entre aquests dos. I de això se'n derivà que l'any 1287, la corona d'Aragó conquerís Menorca per arrabassar un dels territoris on el rei de Mallorca era el senyor feudal. Això seria l'explicació.
És important saber d'on venim per planificar el futur, els pilars de la nostra identitat, els pilars d'allà d'on venim, aquest origen de la nostra història. És important saber-ho per planificar també el futur. El tenim ben encaminat al futur. Si mirem d'on venim i aquests pilars, n'hi ha qualcun que es considerin especialment fràgil o amenaçat a dia d'avui?
A veure, els pilars de la nostra identitat jo crec que són molt forts, però també és cert que un dels principals, la llengua, està sofrint perquè la globalització, òbviament, implica molta immigració i això implica canvis. També la discussió política constant sobre la protecció, com protegir la llengua. Tots sabem que hi ha gent que en vol més, hi ha gent que en vol manco, i això, òbviament, acaba repercutint en la defensa de la nostra llengua. Jo crec que, sí, el pilar de la llengua és molt fort, però també s'ha demostrat que és fràgil i pateix.
Per tant, seria aquí on hauríem d'analitzar un poquet en la nostra llengua l'estat de salut actual.
Jo crec que sí. És obvi que les Illes Balears, el català està en detriment, va baixant lenta i progressivament. Hi ha diferències entre illes segons l'estat de globalització que tenen. Menorca, tal vegada el boom del turisme va ser més tard i és on per ara s'ha preservat millor, però també és cert que la globalització empenia en força. Quin serà el futur? No ho puc endevinar, però és important que les nostres institucions o nosaltres com a societat ens siguem conscients de que és necessari preservar-la per tenir un dels tres identitats més importants o que més ens caracteritza.
Clar, l'impacte que tenen el turisme, la globalització, Menorca ha sabut defensar bé la seva singularitat dins el conjunt de les Balears i dins de tot aquest món tan globalitzat?
Sí, a veure, el fet de que estigui tal vegada s'illa amb menys turisme, que alerta, ara darrerament ja s'està massificant també, però això ha ajudat, en tant que van ser la illa que es va convertir en el món del turisme més tard o amb menys força. Òbviament, quan les noves lleis per protecció de la llengua van arribar, tal vegada per Eivissa va arribar un poc més tard de lo que era necessari. Sempre hi som en temps de revertir aquesta situació. També hem de tenir present que la cofacilitat ens dona a la nostra llengua un estatut igualitari en el castellà. Qualsevol immigrant que vengui, òbviament, pot triar les dues llengües. I generalment, ja t'ho dic jo, que el català no sol ser la principal. Òbviament, en aquest sentit, parteix des d'un punt de desavantatge. Això ho hem de tenir present.
Com valores el grau de coneixement que té la societat menorquina de la nostra pròpia història i com transmetre-ho també, tota aquesta identitat, a les noves generacions?
A veure, en general, de forma general, els trets principals, com les dates de conquesta o les històries de conquesta, o el dia de la desgràcia de Ciutadella, sí que se domina. Però, en general, la gent sí, sap coses, però no els analitza. També és cert que llegir història no és tan divertit tal vegada com llegir una novel·la. Òbviament, això ha millorat, cada dia va més, i els mitjans de comunicació, els quals hi sou vosaltres, els historiadors en diferents cursos que es fan, l'escola d'adults, a poc la gent comença a saber més. Però, en el meu entendre, sempre seria millorable.
Idò, demà tindrem oportunitat de conèixer aquests fets una altra vegada des d'aquesta reflexió que farà en Marc Pellicer. Enguany, a més, per primera vegada, amb un canvi en la tradició en la rifa del porc a Ciutadella. Supos que també hi ha documents i arxius històrics d'aquesta tradició. Com era històricament?
A veure, la rifa d'esport, el document més antic que tenim, és de l'any 1780, quan la rifa es feia per recaptar doblessos per l'hospital. En aquell temps era l'Hospital de Santa Magdalena, que és l'actual Casa de Cultura. Això és el document més antic, això no vol dir que no s'hagués antes. El 1813 trobam un segon document on es diu que la Universitat General de Menorca, o de Ciutadella, o particular de Ciutadella, han de comprar 10 barcelles de civada per engreixar el porc. Per tant, des de 1780 es celebra, bé també s'ha de dir que no sempre s'ha fet per Sant Antoni. En certes èpoques es va fer per Carnaval, principalment a finals del 19, però en acabar la Guerra Civil va tornar a passar-se a Sant Antoni en tant que en acabar la guerra el Carnaval no et celebrava. Bé, un poc així podríem dir, en general, que la tradició del porc és molt antiga, però bé, ens hem d'adaptar en els nous temps i sembla ser que l'any passat no es va celebrar i enguany es celebrarà, però sense porc.
Sense, exacte. Marc Pellicer, moltes gràcies per estar una estoneta amb nosaltres, historiador, arxiver municipal, demà a càrrec d'Espregó dins l'acte institucional de Sant Antoni Ciutadella, acte que se celebrarà en el Teatre d'Esborn de Ciutadella. Molt bon dia i bon Sant Antoni.
Moltes gràcies. Bon Sant Antoni.
Radios, cultura.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia Menorca, fet a casa.
I amb sa paraula cantada vull declarar el meu amor per una illa que reserva i està en perill d'extinció.
Per Sant Antoni a Menorca hi ha elements que no poden faltar. Un d'ells és la glosa, una expressió oral improvisada que forma part important del llegat de la cultura popular menorquina.
Cantada amb guitarra construïda en versos heptasil·làbics i rimes exigents, la glosa és molt més que una forma de cant, és llengua, enginy, memòria, identitat compartida. No és casualitat que el 2023 fos declarada bé d'interès cultural i material com a reconeixement del seu valor patrimonial.
A tots els municipis de Menorca hi ha previstos en aquests dies glosats de Sant Antoni i avui el Dia Menorca volem fer el nostre i per això hem convidat en Juan Jorfila. Com estàs? Bon dia. En Sergio Vinent, com estàs?
Hola, bon dia, com estàs?
I en Josep Huguet, molt bon dia.
Bon dia.
Sonador, glosadors i a punt per glosar per Sant Antoni. Aquestes dates són imprescindibles, no? Com les viviu?
Sí, hi ha molta feina.
Hi ha molta feina.
Molta feina. Tenim hores extraordinàries que deuen abans. Sí, gràcies a Déu, viu un bon moment, la glosa a Menorca. Un moment àlgid, hi ha glosadors i glosadores i tenim força feina. I això és molt polit i bon símptoma.
Què significa per vosaltres, com a glosadors, que seguiu aquesta tradició oral, la festivitat de Sant Antoni? Com el viviu aquest dia i els dies al voltant de Sant Antoni? Perquè les gloses són antes, durant i després.
Bueno, aquest dia és un dia de sentiment, perquè també ens agraden anar glosats varis, tant escoltar com a glosar. I també ens agraden les beneïdes i tot el que comporta Sant Antoni i les torrades i tot l'ambient popular, els balls de fandango, tot aquest ambient popular ens motiva.
I en aquest ambient no hi poden faltar les gloses, tant les que hi ha programades com les que, imagines, deuen improvisar també en torrades o en trobades on hi ha glosadors i glosadores, que com bé ens comentes, Juanjo, estem en un molt bon moment, bon moment i un bon estat de salut de la glosa menorquina.
Sí, de fet, la feina de Miquel Ametller, que el Celsia, fundant Soca de Mots allà per finals del 90, pues, ha donat el seu fruit. La soca està forta i ha estat ramificada en moltes opcions i moltes opinions i gràcies a Déu pues, gaudim de bona salut.
I els joves s'hi animen també, no? Cada vegada hi ha glosadors més joves.
Cada vegada hi ha glosadors més joves i glosadores i veus que hi ha caliu. Evidentment, no tothom pot improvisar una glosa en públic perquè té por escènic una mica, però que no pugui tothom, n'hi ha molts que sí que poden i cada vegada en surten de nous, que encoratja i embranzida per seguir endavant.
Idò, i s'improvisar amb una glosa ara així en directe a la ràdio?
És un deport de risc, això.
Ho sé. Hem posat una xarxa perquè, com que ja cada Sant Antoni ho anem sabent, que bueno, això és un esport de risc, però a nosaltres ens encanta.
No ens passarà res dolent, segur.
Exacte, només podem fer que gaudir de la glosa en directe a Sant Antoni el dia a Menorca. Endavant.
A tots vos don salutació. Que la nostra veu retroni. Desitjant un Sant Antoni des de Ciutadella. És nostre patró i la distància no és res, som un poble compromès en tradició que camina com la glosa menorquina que ara et sent parir bé tres. Damunt des
tota la nit germina. Si il·lusió que dictamina que me té el cor encès, ja que Sant Antoni és cultura menorquina.
Processa i en tres tocs torrada de sobrassada, fandango i coca glosada i també escorrefocs de conteixements, no n'hi ha pocs. Però el sentiment se m'atropella i a voltes se desgavella, i no és per fer un retret que enyoraré en guany esporquet que es rifava Ciutadella.
Esporquet farà sa crida dins es benestar animal, però taronges n'hi haurà un serral i dàtils fora de mida. Podrem fer ses beneïdes, mantenir es caliu encès, i jo n'estaré admès just de vora sa caliuada. Gràcies per sa convidada, avui Ràdio DIB3.
Gràcies per sa convidada. Gràcies, poble menorquí. Quin gust has que et sequi en seguir terra esmolada. Que en Josep i sa tonada que jo me fan feu n'esglai, tot i que fa col que fall, perquè ell ve l'endivina i que la nostra glosa menorquina, estimats, no mori mai. Hi hagi joves glosadors
Seglòs estarà salvada.
Moltes gràcies, Juan Jorfila, Sergio Vinent, Josep Huguet, Seguiterra, un plaer, bon Sant Antoni i sa glosa no morirà mai, que no mori mai.
Salut i glosa.
Gràcies. Salut i glosa.
Que ens deia mestre Vivo, si tremoles que tenc fred, i per tant som fredolet, tremolant com un quissó.
Què t'ha semblat, Pere, amb glosa amb un anam avui?
Magnífic.
Demà tornem.
I tant, a les 12.
Divendres a les 12.
Que
gràcies,
vagi,
família,
adéu, bon
fins
dia.
Demà.
Baratus Lluïsset, que sempre anava afamat. D'idees mai no he sopat, si no he menjat, menjaré. I un alaurenc glosador, en veure com vas a plaça, el món és una carabassa, pensava des d'un rincó. Açò deia un forneller d'una gran sabidoria, ja sé més que no sabia.